L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
Si jo sigués director de l'escola, diria 5 dies de festa per als nens i 2 dies a treballar per als nens. Per als pares i les mares, diria 5 dies de festa i 2 de treballar. Estarem més contents. I els pares i els fills podrien passar més temps junts. I això em faria feliç.
Avui, a l'ofici d'educar, la tornada a l'escola. Explicar les noves rutines, compartir propòsits i projectes i, sobretot, sentit de l'humor són alguns dels consells per fer més digerible l'inici de l'escola. La tornada a l'escola pot generar emocions molt diverses entre els nens, els pares i els mestres. El cert és que el setembre va ple de canvis per nens, educadors i mares i pares. A casa de l'educadora emocional Marta Darnés, per exemple, per començar el curs, fan una llista de coses que voldrien descobrir, conèixer o visitar. I durant tot el curs miren de complir amb allò que s'han proposat. Avançar els canvis que vindran també és essencial i les criatures han d'anar a l'escola sobretot descansades i alimentades. Això vol dir dormir les hores que toquen, que sempre són més de les que necessita l'adult, i que al matí hi hagi prou temps per esmorzar bé. Un altre propòsit bàsic per la salut física i emocional de l'infant és assegurar que cada dia, això és molt important, la canalla tindrà temps per jugar. I per parlar de la tornada a l'escola, a l'ofici d'educar, avui ens acompanyen
Lara Terrades, psicòloga i acompanyant en Educació Viva. Oriol Castellví, mestre de primària. Marta Butjosa, mestra de secundària i autora d'Educar amb Consciència. I Jaume Centelles, mestre, autor de La biblioteca al cor de l'escola, invitació a la lectura i llibres per somiar.
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
Hi ha nens que no els agrada la seva escola, potser perquè els costa aprendre i es posen nerviosos. Bruna, Sant Martí.
Lara, Oriol, Marta, Jaume, benvinguts a l'ofici d'educar. Us agradava la tornada a l'escola? Com, teniu algun record de les tornades a l'escola?
A mi em queda molt lluny.
Ja no ho recordes.
Jo sí que ho recordo.
Sí?
Jo recordo tenir mal de panxa, de nervis.
A mi no m'agradava ni m'agrada.
Ai!
Sí.
I per què t'has fet mestre? Per què t'has fet mestre?
Perquè m'agrada molt fer de mestre.
Ah, però en canvi tornar a l'escola no. Pues és difícil ser mestre sense tornar
no,
a l'escola.
No, no, però un mestre és mestre i moltes coses més.
Però precisament, en tot cas, és aquest moment de tornades el que més et costa, i encara et costa
a sí.
Ara.
A mi sí.
Sí, a mi també. És un moment d'emocions molt contradictòries, no? Hi ha unes ganes de posar-se en marxa, no?, de veure les coses noves, i també hi ha una certa nostàlgia, no?, de l'estiu, de la llibertat, del no fer res...
I els que feu de mestres, heu fet de mestres, quan arriba la tornada a l'escola hi ha un cert preguntar-se, i jo per què faig això? És a dir, hi ha un cert trobar un sentit o renovar el sentit de per què jo vaig a l'escola a ensenyar nens? És important això de cara... És a dir, es fa aquesta revisió?
Jo crec que aquesta es fa, però no en la tornada a l'escola. De tant en tant, no saps per què et preguntes aquestes coses, no? No crec que tingui a veure en un moment concret de tornar de vacances o... Una cosa molt de cadascú, això.
Tu preguntes constantment, sí, sí. Si ho estàs fent bé, si potser t'has equivocat, si t'agrada, si et sents còmode, si creus que aportes alguna cosa als teus alumnes. Això és, no és ara, abans de començar el curs, sinó durant tot l'any, durant tota la vida, vaja.
Algú s'atreveix a dir-me per què us heu fet mestres, vosaltres? Tu ara ens deies, diríem allò, el motor principal per haver-vos fet mestre.
Jo crec que és d'aquelles coses que jo no seria capaç de fer una llista de raons. El que passa és que la vida t'hi va portar i després dius, ostres, doncs aquí estic bé. No? És com la parella, tampoc no fas una llista, no? M'agrada per això, per això, per això i per això, no? Sinó que t'hi porta i després sents que allò et realitza i et fa feliç.
Sí,
no?
Jo El meu va ser també molt prosaic. Jo tenia un cosí que era mestre i vaig pensar, mira, aquest s'ho passa bé, jo faig el mateix. Però vull dir que acabes la carrera i fins que no estàs amb les criatures i comences a gaudir i a patir i a viure, no te n'adones que allò et fa feliç. Sí.
Com qualsevol feina, no?
Com
fins
qualsevol
que no t'hi poses,
sí,
no?
Sí, sí.
Jo, en el meu cas, amb Educació Viva, vaig veure molt clar com que el camí per mi era acompanyar infants per permetre que la seva potencialitat interna florís. I des d'aquí ho vaig fer.
Avui, la tornada a l'escola, volem ajudar a totes aquelles criatures, pares, mares, educadors que ens escoltin a fer-ho més fàcil, a viure aquests moments de canvis, de tornar-te a adaptar a les rutines, que clar, venim de l'estiu, que acostuma a ser flexible, divertit, meravellós. Com podem enfocar aquest moment? Consells que ens podeu donar des de la vostra perspectiva de psicòlogues, mestres...
Bueno, jo el que primer m'agradaria dir és que de vegades confonem una cosa que costa amb una cosa dolenta. I, de fet, si tots entenem, jo crec que avui en dia ja entenem que l'escola educa per la vida, diguéssim, una cosa que costa no té per què ser dolenta, al revés, pot ser educativa. I ara no parlo d'alumnes en concret que s'ho passin malament realment per algun motiu en concret, sinó el fet de que costi passar de la tornada a l'escola, em sembla un moment pedagògic potser més potent que el que després passi en un dia rutinari a les aules, no? I, per tant, saber afrontar una cosa i saber trobar la manera per estar bé en un estat que, no? Potser hi ha molts nens que preferirien seguir de vacances, com jo. Però en canvi...
Com la jo, nen gran.
Però tots ens hem d'anar agafant mecanismes per poder estar bé a tot arreu, no? I penso que la tornada a l'escola és un moment d'aquests.
Sí. De fet, hi ha dos tipus de situacions. Jo he viscut dos tipus de situacions. Una, la dels alumnes que comencen, o dels infants que comencen per primera vegada a P3, això és una realitat a part, i dels que ja coneixen l'escola, coneixen els mestres, és una altra història. El més greu, allò que greu tampoc seria la paraula, el que causa més angoixa a les famílies és aquelles famílies que des del mes de gener que van començar la preinscripció, que van patir si li tocava a l'escola, que havien demanat en primer lloc, que després va venir la matrícula, l'entrevista, passar d'una bressol petitet a una escola nova, amb tot de cares, tot de companys, tot de famílies, tot de normes diferents, això crea una angoixa gran als pares i les mares. Però són els primers dies, o els primers mesos, diguem-ho així. Aquesta és una situació diferent de l'altra. I els nens ho viuen amb una alegria, com nosaltres, tu ho deies, Oriol, que et costa, però... I el primer dia que
ja
t'arriben...
Ja està, un cop i
se t'enganxen a la cama, clar. I... Ostres, i els veus, sí, i els sí, dius... Sí. Com has crescut aquest estiu? Sí. Jo recordo, sobretot, que més que esperar els nens que acolliria aquell any, els meus, que serien els que jo tindria... M'agradava el primer dia veure els que havia tingut el curs anterior. Saps? D'acord, que els que tindràs són els que tu ja els estimes des que veus la fotografia a la preinscripció, però aquell primer dia de veure les cares dels que tu vas deixar fa dos mesos i unes setmanes i no has tornat a veure, ostres, quan arriben entre ells que et miren i se saluden i es fan abraçades i tot és un record tan joiós i tan alegre, aquest és una de les situacions més boniques que he viscut, no?
Si no tingués amigues, què faria jo al col·le? Martina, Sants Montjuïc.
El periodista Badollador va fer el Fricandó Matini de RAC 105, la Tarda Oberta de TV3, ara Los Infiltrados a Gol TV, ens explica com ha anat la tornada a l'escola dels seus fills.
Com portem això de la tornada a l'escola? Doncs bé, la veritat és que molt bé, hem passat un estiu fantàstic, han estat unes setmanes molt divertides, hem fet absolutament de tot, està molt bé conviure amb els fills, però arriba un moment que dius ja estaria bé que cada qual agafi el seu camí i que sigui per uns mesos. Aquest any la nostra filla, després de fer l'escola Bressol, comença P3, la qual cosa... Estem molt contents per dues raons. Primer, perquè la nena està encantada de la vida d'anar a P3 perquè la meitat de les companyes d'escola Bressol també hi van. I segon, perquè és la mateixa escola on va el nostre fill, que començarà segon de primària. Per tant, amb un sol viatge ja et liquides les dues criatures i ja t'estalvies fer tours pel poble per anar deixant el nen i la nena. Això per un costat. Per un altre costat, estem en aquella fase de l'adaptació. Que això de l'adaptació... Jo no vaig a la feina una horeta i després l'endemà torno dos fins que m'hi acabo de trobar. Però les criatures sí que ho han de fer, els que comencen P3. I clar, això ens té una mica desconcertats, perquè és organitzar-nos l'agenda, que és un autèntic trivial poder fer això.
Un autèntic trivial per moltes famílies. I l'adaptació, ai, Renoi, l'adaptació. Ho fet tots cara, quan hem dit adaptació. Què, l'adaptació... De fet, és una adaptació, El setembre és una transició. Tots ens hem d'adaptar.
Clar, en Educació Viva l'adaptació va al ritme de l'infant. Aquest Tetris que està dient, no?, és molt bèstia, perquè les famílies s'organitzen la feina, els avis venen de no sé on... És com que l'infant és el centre de la família en aquell moment fins que no estigui adaptat a la realitat de l'escola. I això, ho he vist amb els meus propis ulls, és una inversió. Perquè en tant en quant l'infant se sent tranquil allà on es queda, després pot expandir-se molt més. Si l'inici, que jo entenc la logística, la pràctica i tot això, i que és una molèstia, no? Però si a l'inici no se li pot donar aquest espai perquè s'asseguritzi, després l'aprenentatge, les relacions, les pors, tot això és com una bola de neu que pot anar fent-se gran.
Clar, i el tema de l'acolliment, hi ha plors, els primers dies, hi ha plors. I què, com gestionar tot això?
Com podem? És a dir, normalment un centre públic vol dir que hi ha unes mestres, hi ha un grup de 25, 28 nens, no? Nens i nenes, que tots seran diferents. Jo, el tema de l'adaptació, cada any sóc més partidari de fer-la com més flexible, millor, però molts cops el que ens hem trobat és que són les pors de la família les que es projecten en l'adaptació, no les d'aquell infant. És igual com la tornada a l'escola, no? Llavors, costa molt, quan una família pateix molt, l'infant pateix molt, perquè al final són un pack, no? I llavors, a vegades, costa més fer entendre a la família que confiï, que no ha de patir, que no amb aquell nen o nena que ja entra amb aquesta càrrega, no?
Sí, de tota manera, el problema no el té l'escola, el problema el tenim la societat. No és un problema d'escola. L'adaptació hauria de ser més llarga. Actualment, aquest any, crec que són 3 dies, no?
O quants? 4. 4 dies. 4, però són dijous, divendres, un cap de setmana, que per tant nens i nenes de 3 anys és un món, no? Llavors dilluns i dimarts.
Quan recordo que això havia ocupat tot el mes de setembre, sí, anys enrere, algun per pressions any. De, no sé, de MBDC, de la SAMPAS o del departament o de qui sigui, això s'ha anat escurçant. Potser el que s'hauria de fer és fer que les empreses o els treballs diguessin, vostè té durant aquest mes també flexibilitat horària per poder acompanyar els nens. Hòstia, tot és que s'ho carreguem aquí a les criatures.
Quedi feta la petició.
Home,
a les empreses. Adaptació també pels pares i mares, perquè ara dèiem que els pares i mares estem projectant les nostres pors, les nostres inseguretats en les nostres criatures.
I això és constant. Això és el que diu l'Oriol, que van en un pack. Jo pensava en això de les adaptacions, que realment estan molt bé, però si com a pares no estem convençuts i per nosaltres ens va tan malament, a vegades és millor deixar la criatura, fer-li un petó i anar-nos-en tranquil·lament i deixar-lo que ell mateix gestioni aquesta situació, perquè s'allarguen processos, no?, eternament i no acabem res. Al final és complicar la situació.
Escoltem a la Zoe. Què t'agrada de tornar a l'escola, Zoe?
M'agrada estar amb els meus amics, treballar, conèixer persones. O sigui, no que s'acabi l'estiu tampoc, però que també vull començar l'escola. I a l'institut, perquè ja aniré a l'institut.
I a la Violeta, què li agrada de tornar a l'escola?
Sí, pels amics, però pels deures i per alguns professors no.
Hem tingut els amics, clar, els amics és el gran tema. Hi ha ganes i no ganes. Hi ha la part aquesta del vincle afectiu i hi ha l'altra part del tornar a l'escola. La Violeta ens explica com li agradaria que fos l'escola.
Que no hi haguessin deures, que no hi haguessin exàmens, que no hi haguessin res per estudiar i que fos una escola rural i que hi haguessin cavalls i que fessis el que et donessi la santa gana.
Aneu prenent nota perquè comentarem. És la veu dels nens, que jo crec que és important escoltar-la i les pegues que ells posen, el que es troben a l'escola, i això ho hem d'escoltar. El Pol, tens ganes de tornar a l'escola, Pol?
Jo no tinc ganes de tornar a l'institut perquè estic molt bé a les vacances. No tinc gens de ganes de tornar a començar la rutina de cada dia, d'anar a l'institut, a estudiar i tot això, perquè m'estic passant molt bé les vacances i m'agradaria que duressin sempre.
Clar, dit això li hem dit, bueno, i què milloraries de l'escola?
Jo faria una proposta que constaria en donar més hores lliures per descansar i per desconnectar, com per exemple anar al pati o fer alguna activitat educativa divertida, o també millorar les classes fent-les més divertides, a l'aire lliure, més per desconnectar també i fer activitats fora o estar més a l'aire lliure.
Desconnectar, hores lliures, menys deures... Aneu prenent nota, eh? Aneu prenent nota, que ja els hi direm. Com li agradaria l'escola al Jan?
M'agradaria que sigués amb més activitats, com d'anar-nos a llocs de colònies, jugar més del que juguem i no estar tan sentat moltes hores i treballant. També m'agradaria que no hi hagués tanta gent i que no tiressin pilotassos i tot això.
Bueno, clar, el Jan ens diu moltes coses que li importen. Clar, li hem demanat, escolta, però Jan, de què serveix l'escola?
L'escola serveix per ensenyar-nos de quan sigui gran les coses que hem après a l'escola, les fiquem allà, les fem servir per allò, per al treball, la feina...
A veure, què deu ser allò, posar-les allà?
Com ho ha explicat molt bé.
Ho ha explicat molt bé.
T'acaba de definir competències bàsiques, aquest nen.
En sèrio?
Home, clar, a les escoles donem eines perquè quan les hagis de fer servir, les puguis fer servir.
Per allà, per fer allò, d'allà...
El que sigui, és que no sabrem què farà. És a dir, no sabrem com serà res d'aquí 5 anys. Per tant, hem de donar eines que valguin.
Que valguin per al que no sabem què faran.
Correcte.
Misteriós. És misteriós. Jo d'ells potser tindria una mica de por o d'incertesa. A veure, han sortit moltes coses, del per què els costa anar a l'escola. Jo, és com que imagino que heu pres nota, aquests frens per anar a l'escola que els hi costa, allò que veuen que... El que deies tu abans del que costa, com ho podem gestionar tot això perquè l'escola sigui un espai que ells el visquin com un espai per créixer, un espai motivador, un espai... I com responeu a les pegues que posen?
És que no posen pegues.
No posen pegues.
No, t'estan dient que volen jugar, que volen temps per descansar. T'estan dient el que et diria qualsevol nen o nena sa. El que passa que a mi em sembla és que moltes d'aquestes coses potser és l'àmbit familiar que les ha de fer jugar, tenir temps, descansar, inclús anar de colònies, això, és anar a buscar bolets al cap de setmana, no? I poder el que ens passa és que no per temes d'escola, sinó per temes de societat i laboral, les escoles hem d'assumir tot això que abans feien un entorn familiar on hi havia temps, i ara no n'hi ha.
I a mi m'ha quedat una dada, que és no estar asseguts tot el dia. No? O sigui, un infant sa es desenvolupa a través del moviment i del cos, i a partir d'aquí es construeix l'aprenentatge més simbòlic. Llavors, clar, si estan moltes hores asseguts, és com antinatura, això. Implica el cos en l'aprenentatge.
Jo sí que penso que a la secundària sí que hi ha coses que es poden millorar. Per exemple, els alumnes haurien de tenir espais per ells, no? Un sofàs, unes butaques, alguna sala on poguessin estar estones. I, en canvi, tenen un horari molt intens, molt seguit, de moltes hores, i després ja marxen a casa, no? Més pauses amb espais per tenir-los per ells, i penso també que és un ensenyament excessivament teòric. Falta molta pràctica, però de moment les coses són com són, no? I això és el que tenim i amb això és el que hem de treballar.
Hi ha tendència actualment d'eliminar a les aules cadires i taules, que hi hagi molt poques cadires, molt poques taules. S'està fent sobretot a infantil. I de maneres de treballar divertides, de sortides, experimentar-ho tot, projectes, ambients, etc. Tot això passa que després arriba la clatellada i els hi posen uns exàmens, o digue-li com diguis, de competències, que dius, no casa res amb el que tu has de, amb el que tu voldries fer, perquè després ve el tal i l'estadística de les escoles, comparar aquests, mira que bé que ho fan, aquests que malament, és complicat. Trobar l'equilibri és complicat. Però sí que ens agradaria als mestres poder...
Però jo penso que ens confonem amb una cosa, o la gent està confosa. És a dir, l'objectiu, la missió de l'escola i d'un institut és que els nens i nenes aprenguin. El que passa és que necessitem que estiguin bé perquè aprenguin. Per tant, necessitem que estiguin còmodes, necessitem que tinguin temps per ells, necessitem no demanar a un nen una cosa que no pot fer, però l'objectiu no és que estiguin bé, és que aprenguin.
I que aprenguin motivats, no? Que això seria que estiguin
bé.
Que l'emoció estigui integrada, no? Com deia en Claudio Naranjo, els tres cervells. la ment, no? El cor i el moviment.
Però a mi, perdoneu-me si sóc ingènua, eh? Però no seria bonic que els nens tornessin contents i il·lusionats a l'escola perquè hi haguessin coses allà que els fessin bullir d'emoció?
Com a mínim...
És a dir, a mi em fa pensar en si el sistema que els estem oferint és un bon sistema, tan simple com això.
Jo pregunto, nosaltres tornem a la feina contents, tots?
A veure, molt contenta. I per molts anys que en tingui de feina.
Hi ha coses que sí, no? Hi ha coses que no. I jo penso que el setembre és un mes de transició i venim d'aquesta llibertat absoluta de l'estiu, de l'exterior, i ens hem de tornar a entrar cap a l'interior, no? Tornar a la rutina, als hàbits, i això és un pas. Però vaja...
Però penseu, i perdoneu, però penseu que nosaltres tenim una feina, però ells que visquin l'escola com una feina, jo crec que això
no
ens hauria de fer reflexionar.
No els hi toca.
Potser tenim el problema de com compaginar els horaris dels pares amb els horaris dels fills, però aquesta... Clar, a mi és que quan jo veig que molts no girarien cua a l'hora d'anar a l'escola, penso que això ens ha de fer reflexionar. És com a societat en general, eh? No és la responsabilitat
però,
dels mestres.
No, però sense portar-ho a l'extrem. Vull dir, jo penso que a les escoles, als instituts no ho sé, a les escoles els nens i les nenes, en general, sempre hi estan bé. Sí. Passa que fora hi estan més bé. I a mi em sembla que això és el que ha de ser. És a dir, a mi, més que un alumne que no vulgui tornar a l'escola, em preocupa més el que se'n va i al cap d'una setmana troba molt a faltar a l'escola. Aquest té un tema. No a l'escola, a la vida. No? Però jo penso que a qui estimes més tu quan ets un nen petit? El pare i la mare. Qui t'ofereix més possibilitats del pare i la mare? Lo normal és que els hi costi tornar a l'escola. Però no perquè estiguin malament, perquè l'altre és molt més... Per ells és millor.
Jo he vist infants, no? Clar, jo parlo d'educació viva, que és el que veig, he vist que volen tornar al setembre a l'escola i quan s'acaba la diada, el dia d'escola, no volen marxar a casa.
Però això a tu et sembla que... És a dir, no creus que hi ha alguna cosa a millorar en la vida d'aquest infant, possiblement en l'entorn fora de l'escola?
No, perquè jo els veia feliços a casa, o sigui, que venien amb un entorn familiar que els acollia i allà trobaven com possibilitats d'expandir el que ells necessitaven. Que això també té un punt d'idealisme i jo penso que s'ha d'anar aterrissant i confusionant lo convencional i lo alternatiu, d'alguna manera, no? Ni tant ni tampoc. Però aquesta cosa que tu dius, Elisabet, ens ha de fer reflexionar. Jo sí que m'ho miro, perquè fer alguna cosa a contracor i, a més, en una edat on estàs basat en el que et ve de gust, que encara la ment no interfereix tant, jo penso que és molt important.
Si no tingués amigues, què faria jo al col·le? Martina, Sants Montjuïc.
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
Avui a l'Ofici d'Educar parlem de la tornada a l'escola, de com fer-la el millor possible amb la Lara Terrades, l'Oriol Castellví, la Marta Butjosa i el Jaume Centelles. Pautes pràctiques. Ara intentem donar facilitats als pares, les mares, les criatures i els educadors. Què ens pot ajudar a fer aquesta transició el millor possible?
Bueno, jo diria una paraula que abans has dit tu, que és l'escolta. No? Com l'escolta interna, i sembla com molt abstracte perquè és invisible, però és molt real, no? Com poder saber com estic jo com a mare o com a pare, què m'està passant amb aquesta transició tan important i com està l'infant. Poder veure això, poder veure'ns. I per això de vegades penso que val la pena parar una mica.
I si jo m'escolto a mi mateixa i la meva babeta interna diu quina mandra ara tornar tot això?
Jo crec que s'hi ha de posar actitud. O sigui, jo crec que l'actitud a la vida és molt important i actitud vol dir pensar que tot anirà bé. A vegades només amb això n'hi ha prou per fer que gairebé tot vagi bé. Posar-hi actitud, mestres, alumnes, famílies, és a dir, perquè jo crec que tot anirà bé.
Confiar, no? Posar-hi confiança.
I posar-hi actitud vol dir que com a mestre abans de sortir de casa tu dius avui seré...
El millor del món, sí.
Sí, això com a mínim no et flageles, és a dir, jo penso que l'actitud depèn de nosaltres i modifica el que passarà després. I és una de les coses que els mestres hauríem d'ensenyar als nens i nenes. Un mestre que entra sèrio a una classe a les 9 del matí, aquells nens i nenes diran, vaya dia m'espera. L'actitud és important.
Jo,
la rutina.
Ara m'ha fet pensar, no? Com a mestre, jo surto i faig tabula rasa, o sigui, hagi anat bé, hagi anat malament, aquell dia l'esborro i l'endemà torno a venir com si fos el primer dia d'escola. I és necessari, no? Perquè si no vas arrossegant temes i històries, llavors fer aquesta neteja mental és important. Jo, en coses pràctiques per ajudar les famílies, jo primer diria una cosa que és molt de sentit comú, però rebaixar el nivell d'exigència. En general, tots portem una exigència altíssima, no? De com han de ser les coses, de com ha d'anar el setembre, com hi haurien d'estar adaptats a l'escola, hi haurien de tenir les extraescolars, tot hauria de quadrar.
Hi ha una frase que jo l'altre dia vaig sentir a la pediatra que deia, respecte al seu fill, tot ha de sortir bé.
Clar, això és...
Pobre nano.
Quina por. Quina llosa, no?
Ui, sí.
Això és una llosa que t'aclapara, vull dir, pesa massa.
Però,
tot
perdoneu,
això.
Però això moltes vegades ho pensem,
I tant.
Volem que tot surti bé.
Pensem una cosa encara pitjor pels nens i nenes, que és volem que siguin millors que nosaltres. Això ho pensaven abans, quan la societat era analfabeta i tu volies que el teu fill arribés més lluny. Però conec mares i pares brillants que volen que el seu fill siguin millors, i aquells nanos diuen, com? Si tu ets el meu ídol, no? I també penso que és important el temps. El temps, vull dir, dormim bé, llevem-nos a poc, perquè no podem sortir del llit, vinga, corrents cap a l'escola, i organitzar que hi hagin temps, que ells tinguin temps per descansar, per esmorzar, per llevar-se i per anar a l'escola amb naturalitat.
És això. Ara les famílies, uns dies abans de començar el curs, ja podien començar des de casa a ordenar l'horari. L'horari de dir, va, s'ha acabat d'anar a dormir a les 10 del vespre, anem a dormir una miqueta abans, va, llevem-nos una mica, aquests dies previs, anar ordenant l'horari, això ajuda. Perquè no arribi el dia 12 i, quina son, esmorzar amb calma, si pot ser sense tele, que això és una cosa molt freqüent, i tranquil·litat, la motxilleta preparada el dia abans, tot a punt i amb alegria, amb calma, cap a l'escola, amb temps, arribava abans d'hora, si
aquells,
pot ser.
Les criatures que els hi costi més i que sigui una dificultat, o perquè són els primers moments a l'escola, o perquè realment ho viuen amb molta angoixa. Jo recordo que els nervis se'n menjaven, és a dir, el dia abans quasi ni dormia. Com els podem ajudar en aquests casos en els que hi ha una especial dificultat?
Jo penso que donant-los espai perquè puguin expressar el que els hi passa i que això sigui rebut sense judici. Sense judici vull dir, no, hauries d'estar molt contenta perquè demà veuràs a les teves amigues, pum, ja tu li estàs carregant el que hauria de ser. I la criatura no se sent vista. Si demà tinc por, jo me'n recordo quan era petita, m'explicava meva mare, que jo tenia por perquè aniria a l'escola i no entendria el que m'explicarien, no? I plorava. I a mi aquell plor era com, buah, ja m'ho he tret de sobre. I poder tenir aquest espai on pots drenar el que t'està passant i que tu anticipes, com que d'alguna manera baixa el nivell d'ansietat.
Hem d'evitar dir-los paraules com ara, això és una tonteria, no? O sigui, els nens i les nenes no diuen mentides. Vull dir, quan ells expliquen una cosa a casa, un sentiment és veritat. Una altra cosa és que el que et relaten no s'ajusti al que havia passat, però és que és igual, el que compta és com et sents, no? Llavors, si un nen torna trist, doncs jo crec que simplement se l'ha d'escoltar i acompanyar-lo, i en tot cas els adults ja parlaran de què està passant, no? Però ni magnificar la seva tristesa i sobretot ni dir-los, home, va, però què dius això? Perquè això, aquell nen ja no et comunicarà mai més res.
Jo volia afegir, no? Perquè a vegades diem acompanyar-lo i no sabem exactament què vol dir acompanyar. L'adult pensa que acompanyar és dir-li alguna cosa o
fer-li un copet a l'esquena.
Exacte. Què és acompanyar-lo? No? Quan un nano està trist o quan un nano diu és que no vull anar a l'escola, és que no m'hi portis, és que no hi vull anar, mama, no m'hi portis. No? Clar, a vegades és escoltar-lo, però és com connectar a nivell de cor amb cor, no? De dir, no et puc dir en paraula res, no hi ha res que jo et pugui dir que t'ajudi, però sí que puc connectar amb tu a nivell emocional, no? I com a mare, exacte. Però és algo com molt subtil. És que et poses al seu nivell i dius, t'entenc, no? No ho dius en paraules, ho dius amb el cor. I això els ajuda moltíssim. Vull dir, no, i també com a adults, no? Acceptar que no li puc resoldre aquesta situació. I ha de passar. I jo carrego amb la meva part, no? La meva, diguem-ne, tristesa o frustració com a mare, que la tinc, no? De no poder-li resoldre aquesta situació. Me'n faig càrrec, me'n vaig a la feina allò sabent que no li puc solucionar el problema i a la vegada li dono, no? Li dono força perquè li dic, ei, tu pots, jo no puc fer-t'ho, ho has de fer tu, això. L'estic empoderant, que es diu ara, no?
No estan a gust amb els companys perquè no l'accepten, perquè és diferent, i li fan bullying. Pau, Nou Barris.
Tot això per les criatures, però com deies tu ara, la mare aquella patidora que estava allà, els pares, sobretot les primeres vegades, ens costa molt deixar aquella criatura i pensem que ningú la sabrà cuidar tan bé com l'hem cuidat nosaltres, cosa que és falsa.
Cosa que és falsa. Però hi ha una cosa que és veritat que crec que les escoles hem de millorar, i és que no hi ha... Fixeu-vos, qualsevol hospital, o sigui, qualsevol lloc on hi entri gent, hi ha un espai per la gent. A l'escola no hi ha un espai per les famílies. És a dir, tu deixes el nen en una aula i et fan fora de l'escola. És així. I jo penso que això ho hauríem de millorar. És a dir, sabent que hi ha famílies que cada cop pateixen i potser cada cop pateixen més per les maneres que tenen de gestionar l'educació, no? Sabent inclús des del punt de vista professional com a mestre que no han de patir tant, que l'alumne estarà bé, no? Si fossin alumnes que patissin, els atendríem molt bé. Perquè quan són famílies els hi diem, no? Deixa el nen, confia i marxa. Potser hi haurien d'haver espais a l'escola, inclús de relació entre famílies, perquè ja està. Si tu estàs patint, però ho pots dir a una altra família, que això ja li va passar l'any passat, segurament això t'ajudarà molt. I això a les escoles no ho tenim. I trobo que fa falta cuidar més les famílies en aquest sentit.
Això hi ha algunes escoles que ho comencen a fer. Però si més no, quan jo sento que pateixo molt i que m'imagino que estarà allà i que estarà sense mi i que què farà i quan tingui un problema, si jo sóc aquest tipus de mare, què em podeu dir perquè jo comenci a viure-ho d'una manera una mica més? Perquè, clar, si jo projecto tot aquest malestar en la criatura, no l'estic ajudant gaire.
Potser que facis una entrevista amb la mestra o amb el mestre, que t'ho explicarà, que confies en ella, que són persones que estan preparades o que saben com gestionar tota aquesta situació. Jo el que feia, els deia, deixa la criatura, marxa i queda't aquí fora, torna a entrar d'aquí 10 minuts. Torna a entrar d'aquí 10 minuts i veuràs com està el teu fill.
Però sobretot, com deia en el cas del nen, no menys tenir com s'està sentint aquell pare o mare.
És molt important.
No. És a dir, no dir-li, dona, però si això s'ha fet tota la vida i no passa res i no, s'ho passarà bé com tots.
Tu has de notar que per mi, per l'escola, és igual, per un mestre, tu ets important. Llavors, si jo t'escolto no et convenceré de res, però només el fet de dedicar-me un temps a tu, tu ja veuràs que tu m'importes. Si tu m'importes, vol dir que m'importen els nens, no? I algú que li importen els nens no els hi farà mal. Al final, tot és una història de comunicació, penso jo, entre persones, eh? També penso, que potser estaràs d'acord amb mi, que falta molta formació per famílies, però des de zero. No quan els alumnes tenen 12 anys, sinó des de zero. Què vol dir encara un fet com anar a l'escola, no? Què vol dir confiar, la diferència entre confiar i ser transparent? És a dir, falta molta formació que ajudaria molt a les famílies, i no n'hi ha.
Jo també em preguntaria, com a mare, no, si estic realment en aquesta situació, de que penso que no se'n sortirà com sense mi i tal, què em va passar a mi a l'escola, no? Revisar una mica la pròpia història, veure si és que estic revivint la meva pròpia escolarització amb el meu fill, no? I el meu fill pot tenir una història completament, o filla, completament diferent a la meva, i molt satisfactòria. Però si jo he patit a l'escola, és molt probable que tingui aquestes expectatives.
Si jo he tingut una bona o mala vivència a l'escola, això determinarà com porto els meus fills a l'escola?
Totalment.
Segurament, sí. Perquè actuem molt per projeccions, no? I moltes vegades els fills es viuen com una extensió d'una mateixa o un mateix i es col·loca allà sobre el que m'ha passat a mi. Jo penso que és molt important això que dius, Marta, com de poder diferenciar. Aquesta és la meva experiència i jo sóc jo i tu ets tu. I gràcies a això potser tu pots fer diferent, no? Poder veure l'infant.
Amb el Jaume Centelles fem els llibres per somiar. Llibres també en portem a l'escola i avui farem aquest espai, que normalment va a part, amb el Jaume. Parlant de el petit Nicolàs, Jaume,
sí.
Et sembla que escoltem el Com entrem sempre? Els llibres per somiar?
D'acord.
I quan li vam dir al Jaume farem la tornada a l'escola, ens va dir el petit Nicolàs.
Sí.
I això per què?
Hi ha molts de llibres que parlen d'escola, molts, eh? Ara recordo el de la Matilda, que és una història que m'has comentat aquí, que passa entre l'escola i la família, o recordo, a vosaltres que sou més joves, potser veu viure l'època del Manolito Gafotas, que encara es llegeix molt a l'escola, però ja els que tenim una edat vam tenir aquest model als anys 60, de Goscinny, que és l'escriptor que feia també els Lucky Luke i els Astèrix, va escriure aquesta història tan divertida que va marcar un abans i un després. Ell explicava per primera vegada, o de les primeres vegades, que posava la història en paraules d'un nen, d'aquest Nicolàs, perquè no porta accent, aquest Nicolàs, que li diem nosaltres, explica tota la seva vivència amb tots els seus amics d'una escola dels anys 60, francesa, que és, si fa no fa, era més o menys el que teníem aquí, una escola rígida, una escola amb una mestra que castigava constantment i unes històries molt divertides que fa riure molt. És un llibre que es pot llegir a 5è, 6è, també hi ha escoles que ho llegeixen a l'ESO, capítols curtets i aventures divertides. L'escola és molt diferent, però els pensaments i la filosofia dels infants continua sent la mateixa. Les respostes que donen a situacions inversemblants és la mateixa. Molt divertit, per llegir qualsevol capítol. Per exemple, el capítol que ve l'inspector a l'escola és brutal, és brutal. O el primer capítol, quan es fan la fotografia de classe, o quan el seu amic, el Testes, i ell es fumen, troben un pur del pare i se'l fumen, o quan juguen a... Tot és una història divertida. Crec que, per comparar el que era l'escola dels avis, dels alumnes que tenim ara i la que tenim ara, és un bon exercici. I aprofito per recomanar un llibre que sortirà d'aquí dos mesos, que es diu precisament així, Meravellosa Escola, que també compara a cada pàgina l'escola francesa de fa 60 anys, d'aquella època, amb com és l'escola actual, no? I per veure com han canviat les formes, però com els nens continuen sent nens, amb seves respostes enginyoses i els personatges arquetípics, no? El que pega, el que plora, el llest de la classe, el que fa bromes, el que sempre molesta. Divertit, divertit de debò. Us el recomano per llegir cada dia un capitolet abans d'anar a dormir amb els vostres fills, que riureu, però molt, molt, molt. Està editat per La Galera, ja va per la no sé quina edició, deus aquest que tens aquí, des dels últims,
27a edició. El petit Nicolas, que dius tu.
Nicolas, sí. Gran
una llibre. Història plena de moments emocionants a l'escola.
Molt divertit.
Heu
molt
tingut
divertit.
Molts moments emocionants a l'escola, i si jo us digués, digueu-me un moment emocionant, com si fóssiu el petit Nicolas.
Cada dia. És un nen nou que arriba a P3 que t'agafi la mà. Sí. Això, només això, a mi em sembla extraordinari.
Hi ha un capítol aquí que parla d'un nen nou que arriba a l'aula i els companys li ensenyen paraules. Paraules que em pots imaginar, pues, t'enoca les paraules que
les paraules que s'han de fer servir. Més moments emocionants a l'escola, Lara?
Per mi, el setembre, això de la retrobada, no? De com ells, veus que ja tenen una xarxa, estan connectats i quan s'abracen, es troben, comencen el joc, no? És com tot el que han teixit i que l'estiu els fa més grans, no? Però que el retrobament és molt emocionant.
Jo, un dels moments divertits és al setembre, recordo uns dies de molta calor i una companya li va fer, amb la tisora, li va tallar la bata i li va fer unes finestretes perquè no tingués tanta calor. Vam riure molt. Ui, la mare, quan va veure la bata tota plena de finestretes.
No t'hauria quedat tan contenta.
No, va quedar molt.
Et hauria perseguir a tu al darrere amb les tisores.
Va ser molt divertit.
Marta?
Doncs jo, mira, per exemple, ahir vam tenir una gran sorpresa, no? Ahir només es reincorporava el professorat. Doncs hi havia una pila d'alumnes a la porta. Carai. I no tenien res a fer, venien
perdona,
a veure's.
I què feien? A veure-us, a tocar-vos.
A veure'ns, explicant-nos.
A mirar si us heu fet grans, vosaltres, també.
Sí, hi havia algun, doncs això, que havia acabat segon de batxillerat, havia anat a la selectivitat, volia explicar quina carrera faria. Llavors hi havia algun que havia de fer cicles i estava dubtant que, sí, que la preinscripció, que l'ajudéssim. Vaig pensar... Alguna cosa estem fent bé, no? Perquè ens estan esperant.
Teniu la impressió que alguna cosa esteu fent bé? No, perquè a vegades sembla que l'educació ens la carreguem en 5 minuts, no?
Jo crec que moltes. El que passa és que bueno, les escoles anem a poc i la societat va molt ràpid, no? I llavors, més que no fer-ho bé, la sensació és que hi ha coses que ens passen per sobre. Però jo crec que sí, és que si no penséssim que fem moltes coses bé, amb tot l'esforç que hi posem ja seria dramàtic.
Però hi ha moltes coses a millorar encara,
moltes,
eh?
Moltes.
Sí.
Els nens necessitem més temps per jugar i divertir-nos, perquè quan siguem més grans ja no tindrem tant de temps. Ariadna, Sants Montjuïc.
Tinc una escola que em faci feliç.
Avui a l'Ofici d'Educar tornem a l'escola amb la Lara Terrades, l'Oriol Castellví, la Marta Butjosa i el Jaume Centelles. Hem parlat de les criatures, dels que tenen dificultats, dels pares, dels educadors. Adolescents, clar, ja se suposa que com que ja fa molts anys que van als centres educatius ja van molt sobrats, però aquí també hi ha un xoc, suposa, no? Com ho viviu a secundària, Marta?
La tornada a l'escola secundària, doncs, a veure, costa igual que primària, és el mateix.
Costa igual?
Sí, jo penso que sí. És la transició d'això, del caos de l'estiu a l'ordre i a la disciplina, perquè no, la paraula també no ens ha de fer por, i a secundària han d'estudiar i han de treballar, i bueno, clar, sí, hi ha dificultats.
Disciplina, paraules que no ens agraden, eh?
No.
Disciplina,
ordre,
límits, que hi ha un, recordo un fragment que ens va escriure una vegada la Lara sobre els límits, que l'estiu, clar, tot es flexibilitza, no? Límits, autoritat, disciplina, vinga.
Bueno, posar límits, no?, que és una cosa que es parla molt, està molt de moda, per mi va de la mà de lo que ja hem dit abans, que és l'escolta i l'espai de l'infant. És a dir, un límit que vagi acompanyat de que l'infant se senti vist no és percebut com una agressió o com una invasió. És a dir, si aquest infant té el seu temps per jugar, el seu temps per expressar, és acollit tal i com és, li poses un límit, que és un no, el pot rebre, bueno, amb un, jo diria com amb un fons d'amor que ja s'ha cultivat abans, no? I afegiria també, que això m'ho trobo molt a teràpia, de les formes d'autoritat, com que el que veig és, de vegades amb la criança així com és respectuosa, els límits es fan una mica massa laxes i ens n'anem a l'altra banda per no frustrar l'infant, com si això li fes un bé. Però què passa? Que a dintre, jo penso que tots tenim com l'esperit aquest patriarcal autoritari, que mando perquè lo digo jo, perquè ho hem rebut, això. Llavors, jo veig moltes famílies com que juguen a fer uns límits molt flexibles i quan ja no poden més, surt aquest monstre. Jo penso que és important actuar abans de que l'emoció se'ns emporti i que els límits puguin ser ferms, a temps, i també revisar, sobretot, pel que veig a teràpia, la culpa que ens genera posar un límit.
Jo amb això, amb secundària, ens estem trobant molt amb aquesta sobreprotecció, que en el fons és una sobreprotecció, no? No voler posar el límit. I, clar, l'adolescència tot explota i, diguem-ne que durant la primària es pot com contenir, però la secundària és una bomba.
Clar.
Jo penso que els límits és, ara, en aquests moments, és crític. Realment les famílies han de saber posar límits, s'ha d'aprendre a posar límits.
I jo penso que s'ha d'aprendre des de zero. És a dir, jo crec que els límits han de ser pocs, però han de ser inamovibles i, segons com, indiscutibles. Llavors, els límits són com les parets mestres d'una casa, no? I el nen i nena el que ha de fer és decorar-la. Tu no pots decorar una casa quan se't mouen les parets. Llavors, han de ser límits, no només pels nens i nenes, tots necessitem límits, perquè si no, no tens paràmetres per moure't, no saps fins on brillar, no? I a mi em sembla que això ja costa molt més amb 4 anys que amb 2, costa molt més amb 7 que amb 4, i a partir de 11 en amunt és complicadíssim si no hi ha hagut una feina constant de la família, amb tot l'amor, però i amb una explicació ben de per què aquells límits, però són els límits.
I si jo sóc una mare que us dic, és que a mi em costa molt posar límits, perquè a mi això em sona a l'autoritat i a l'autoritarisme i em costa molt, què em diríeu?
Que el nen t'ho agrairà. El nen t'ho agrairà, si li poses límits t'ho agrairà, perquè a vegades t'ho demanen, t'ho estan demanant,
i
no
revisar,
amb paraules, però t'ho estan demanant.
I revisar sobretot, no?, el model intern que tu tens, que és per tu un límit. O sigui, de quina manera t'ha afectat a tu que et posin un límit, perquè sembla com que hi ha com un rebuig. I un límit és com el que deies, Oriol, és una paret i això cuida perquè conté. En canvi, hem rebut els límits com una castració, com una manera de negar-nos a nosaltres mateixes. Llavors, si tu vius així, que jo penso que quasi tothom ho vivim així, val la pena revisar com entens el límit.
Entén? Imagina't un camí. Tu li estàs marcant fins a on, per on ha d'anar i d'on no pot passar perquè s'estimbarà. Això seria el límit, no? Que no cal que sigui molt estret, però per aquí vas bé, aquí ja no et deixen passar, perquè et mataràs.
Jo crec que realment el tema dels límits és important, perquè de vegades, per exemple, casos concrets que jo crec que ens ajuden. Un límit és cuidar, com tu deies. Si en un cinema a la fresca, per exemple, deixem que els nostres fills de 6 anys vagin sols i no sabem on són i es fa fosc, vull dir, poden tenir por. Un límit és dir, estic aquí, seu aquí, això és un límit. I de vegades sembla que no, que faci el que vulgui, que estigui. Això arriba a un punt que sembla com un abandó. És com una no gestió de la teva responsabilitat d'adult.
És que ho és.
Exacte.
És que ho és, és que ho és.
Però estem en aquesta situació.
Sí. Jo penso que les famílies, moltes famílies pensen que el seu objectiu com a pare i mare és fer els fills feliços, i no és aquest. És donar-los les eines perquè ells puguin ser feliços. Si tu et creus que és fer-los feliços, et ficaràs en un embolic, perquè no suportaràs que plorin, no suportaràs que no sé què. Llavors, no, tu li has de donar les eines, les teves, cadascú les seves, però perquè ell pugui ser feliç. Perquè al final, un dia no hi seràs. Criar vol dir donar eines, perquè tots els animals ho fan, això. Donar eines perquè ells puguin, no? I has de fer aquest canvi de xip.
Autonomia, donar eines perquè siguin autònoms. I també donar-los eines perquè tinguin sentit de l'humor, que és infal·lible a la vida. El sentit de l'humor en aquest programa el posa l'Oriol Dalmau.
El contrapunt amb Oriol Dalmau.
Avui és dia 8, diumenge. I no, encara no. Vull dir, encara dura la cosa. Que podries pensar, bueno, Oriol, s'ha fet molt llarg, però ara ja està. Demà dilluns 9 de setembre ja tornen. No, tampoc. Tornen dijous 12, que la majoria de comunitats autònomes sí que comencen els nens el dilluns, a Madrid, a València, al País Basc, totes, menys Extremadura i Catalunya, tu. Galícia. Extremadura, bueno, ja sabem que allà allargar el no fotre res tampoc és massa el problema, però aquí a Catalunya què passa? Que si anem als últims, hauran pensat, estos catalanes, com aguantan lo de los peajes y aguantan lo del tot es mou, pues pueden aguantar que los niños estén en casa un poco más. Pues no podemos aguantar, eh? Però ja no per nosaltres. És que els nens no poden més. La Martina està desesperada. Ha mutilat les seves nines. Va marcant les parets muesques. Saps allò com comptant els dies, com els presos a les masmorres? Que la Martina, quan veu un nen pel carrer, és que s'hi tira desesperada. Un nen! Un nen! Clar, no pot més de vacances, la Martina. Ja veuràs. Vine, Martina! Vine!
Hola, sóc la Martina.
Oi que tens moltes ganes de tornar al col·le, ja?
No, què va, papi?
No, has de dir que sí.
Però és que no vull tornar.
Tu digues que sí, calla.
Sí, tinc ganes de tornar al col·le.
Gràcies, no costava tant. Veieu? I per què coi fan tantes vacances si no és bo per ningú? Pels profes no serà, que és pels nens. A veure, dades. A Alemanya, Holanda i Regne Unit, les vacances escolars duren 6 setmanes. A Suïssa, entre 5 i 9 setmanes. A França, 8 setmanes. Són 2 mesos justos. A Espanya, 11 setmanes. Per què? Que és que es cansen més els nens espanyols? I els catalans, 11 setmanes i 4 dies, perquè empiezan el jueves! Els nens no necessiten 11 setmanes de vacances. Penseu que la Martina ha fet els quaderns de vacances de P4, P5, P6, primària, secundària i un de la UOC de la carrera de biblioteconomia i documentació, com es digui. Ei, i ha fet una regressió. O sigui, ara la Martina xupa el dit, saps, com un xumet. A l'acabar el curs no ho feia. Ha tirat enrere, ja veureu. Martina, vine un moment! Martina! Veus? No fa cas. Veus? Regressió? En fi, us deixo que he de portar la Martina al casal. Que sí, la solució és la de sempre. Pagar un casal. Ja en parlarem un altre dia del casal. Martina, anem al col·le.
El què?
No recordes ni què coi és el col·le, no? Normal.
Lara Terrades, Oriol Castellví, Marta Butjosa, Jaume Centelles, hem escoltat a l'Oriol Dalmau parlant la seva versió de la tornada a l'escola. Oriol, tu estaves molt seriós,
sí,
eh?
Sí, sí, molt, molt, ja ho sé.
Sí, què ha passat aquí?
Mira, ha passat que...
Ai, ai, ai.
Oh, ja que m'ho preguntes, si aquest, l'Oriol, no?, que al final em parlava en boca de molts pares i mares, té un problema amb la conciliació laboral, ho entenc perfectament. Si no, no em concebeixo que una família se li faci insuportable estar amb un nen, amb un fill seu.
Bueno, perdoneu, però recordeu aquell vídeo viral d'uns pares que el dia que els nens tornaven a l'escola era espectacular l'alegria que demostraven? L'heu vist, aquest vídeo?
Jo no només l'he vist, sinó que l'he viscut.
Ah.
És a dir, jo això ho veig, no? Llavors, sí que és veritat que de vegades ens comparem amb altres països que tenen un marc laboral que no té res a veure i que tenen moltes més hores per estar amb els fills. Però la sensació que un fill és insuportable, jo no la concebeixo, a no ser que sigui per un tema logístic. Però no sempre és un tema logístic. Llavors penso que aquí hi ha una història que hauríem de fer reflexionar molt a la gent que considera que estar 2 mesos amb el teu fill a casa ja no pots més.
Gràcies per haver-nos acompanyat, Lara Terrades, Oriol Castellví, Marta Butjosa, Jaume Centelles, i bona tornada a l'escola. Jaume ja no va a l'escola perquè està jubilat, però no para.
No.
Per tant, bona tornada a les vostres activitats, sí, molts petons i moltes abraçades.
Moltes gràcies.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Torna-la a posar. I l'Ofici d'Educar l'acabem, com sempre, amb el José Luis Santiso, que posa el seu contrapunt musical al programa. Avui, José Luis, benvingut, com estàs?
Ai, molt bé. Acabat de tornar de les vacances.
Ah, les vacances. Què és això de les vacances?
Els nens, com que tenen aquestes vacances tan llargues, que tenen temps de fer colònies, de fer casals, d'estar amb els avis, d'anar a la platja, a la muntanya, després amb nosaltres, evidentment. I què tal la tornada a l'escola?
Molt bé, molt bé. Estic molt contenta i molt feliç de seguir aquí fent aquest programa que ens agrada tant, oi que sí?
Sí, i hem passat de grau, hem passat de curs.
Sí, 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 sí. I per començar aquesta temporada, aquest curs, què ens has portat? Va.
us he portat un grup magnífic que sona superbé.
És l'escola que volem, que volem. És l'escola que volem, que volem.
Us porto els Xiula.
Que volem, que volem. És l'escola que volem, que volem.
Un grup que sona superbé. Són en Riqui, en Jan, l'Adrià i el Marc.
I que els estimem moltíssim, moltíssim, i ens agraden moltíssim.
És que sonen molt bé. I és allò que et dic, que, d'acord, que és música feta per nens, però no té per què sonar com si fos de poca qualitat o com si els nens no fossin intel·ligents. I és que els nens tenen molt clar quina escola volen.
Molt, i avui ens ho han dit durant el programa. Això. Tenen molt clar què no volen i què volen.
És l'escola que volem, que volem.
Doncs el Xiula, a part de músics, són educadors. Fins i tot hi ha un terapeuta gestal. Fan sessions educatives, per exemple, a partir de cançons treballen temes com el bullying, com l'aquí i l'ara, està present, i fins i tot també composen cançons conjuntament amb els nens. Nens i grans treballen el tema que els hi proposin i acaben, si volen també, gravant una cançó. Així que jo us recomano que aneu a xiula.cat perquè podeu gaudir en família música maca pels grans i pels petits.
Perquè hem de gaudir tot l'any de la família, dels fills, de les criatures, estimar-los i gaudir-los. Avui ens quedem aquí, a l'Ofici d'Educar. Com us diem sempre, sigueu lúdics, sigueu positius, sigueu alegres i aquest any també sigueu molt amics i estimeu molt a la gent del suplement perquè ens agraden molt, oi que sí?
Molt.
L'Ofici d'Educar.
Un pati ja d'antí amb atraccions per tu i per mi, amb tirolines, si pot ser, uns gruixadors que estiguin bé, un retorbà per anar plantant, un gel d'escols i ancià, més escola que volem. La pista on juguem a futbol que sigui gran com el Camp Nou, i així cabran milers de nens quan les festes celebrem. Per la pau, per tant per fer el gripau. Escolta-ho bé i ja ho veuràs. És l'escola que volem, que volem. És l'escola que volem, que volem. És l'escola que volem. Que tingui moltes aules, amb bones taules i bons ordinadors i llapis de colors. Si em toca recollir una escombra avui per mi, fer-ho tot bonic. És l'escola que volem. Amb atraccions per tu i per mi, amb tirolines, si pot ser, uns gruixadors que estiguin.